A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimecres 8 de juliol. Bon dia. El Mallorca 2026-2027 ha fet avui encara la plantilla per fer el primer entrenament de la pretemporada. Amb Iker Hernández al control tècnic, començam les portes d'avui. Tot d'una sabrem què ha passat a la ciutat esportiva de Son Bibiloni en aquest primer entrenament de la plantilla del Mallorca a les ordres del nou entrenador Luis García Fernández. Un entrenament on encara no han vist el darrer fitxatge, Arnau Puigmal, el jugador de banda procedent de l'Almeria, que s'incorporarà una mica més tard als entrenaments perquè l'Almeria, com va jugar el play-off d'ascens a primera, va acabar la temporada més tard. Per tant, el futbolista tindrà un dia més de vacances. Pel que fa a la sessió, molts de jugadors encara avui s'han entrenat, però en futur incert. Són els casos de Pablo Torre i Jan Virgili, entre d'altres. Tampoc hi han estat els internacionals Johan Mojica i Samu Costa. Per cert, Samu Costa, que ha aterrat fa uns minuts a l'aeroport de Palma. Veurem quin serà el futur del migcampista portuguès, que ja es troba a l'illa per negociar, per parlar amb Pablo Ortells del seu futur. I també un entrenament on han pogut veure molts de jugadors del planter, entre ells Miquel Calatayud i també Jandro García.
Hombre, sí, pretemporada, primer equipo, y luego ya vemos, pero sí, tranquilo y a trabajar mucho. Y nada, ha sido un poco movido, pero contento personalmente. O sea, el objetivo no se cumplió, pero habrá que trabajar para volver.
Con mucha ilusión. A ver qué pasa en estos días y con mucha ilusión de empezar. Bueno, primero se le hace la pretemporada y luego lo que venga vendrá con mucha ilusión y se verá lo que pase dentro de estas semanas.
I d'avui, primer entrenament a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Pel que fa al mercat de fitxatges, les darreres informacions apunten que el Mallorca també podria estar a prop de tancar la incorporació de Pol Montesinos, un extrem de 20 anys que arribaria procedent del filial de l'Espanyol. Tot d'una parlant de tot això, de l'actualitat del Mallorca, i també escoltarem Alfonso Díaz, perquè ahir ens varen centrar amb el tècnic, el Luis García, i també amb Pablo Ortells, però el director de negocis del club també va parlar de temes econòmics que interessen als aficionats, com per exemple els abonaments i com per exemple també quant de milions d'euros de tot el que el Mallorca ingressi i d'on aniran destinats a fitxar futbolistes, aniran destinats en el terreny de joc en aquesta planificació per aquesta nova temporada a la segona divisió. Tot un escoltarem el que va dir Alfonso Díaz. I en el Mundial, el Mallorca ha quedat ja sense representació perquè la Colòmbia de Johan Mojica va perdre aquesta matinada la tanda de penals contra Suïssa. Per tant, Colòmbia s'acomiada del Mundial. Sí, s'ha classificat la selecció d'Argentina. Quin patiment del combinat argentí de Lionel Scaloni, que va guanyar per 3-2 contra l'Egipte, un partit envoltat de polèmica, un partit que Egipte guanyava 0-2, a falta pràcticament de 10 minuts per acabar, però finalment Argentina va capgirar aquest marcador per acabar guanyant per 3-2. Són el seleccionador argentí Lionel Scaloni, molt emocionat, i també Leo Messi, que va marcar un gol que valora aquesta remuntada.
No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final.
Avui no tenim futbol al Mundial, jornada de descans, i demà ja començaran els quarts de final. Serà a les 10 del vespre amb el partit que enfrontarà el Marroc contra França. Recordeu que Espanya jugarà divendres a les 9 del vespre contra Bèlgica. I un darrer punt de futbol, perquè l'Atlètic Balears continua fitxant i continua fitxant jugadors procedents del Poblense. El darrer, el porter Vicenç Sabater, el mallorquí, després de dues temporades a Sa Pobla, vestirà el curs que ve la camiseta de l'Atlètic Balears. I en el món del bàsquet, una renovació important a l'Estia Menorca, la d'Adam Sola, que continuarà en el conjunt menorquí la pròxima temporada. El madrileny, que va fer una gran lliga regular el curs passat, on va acabar com a vuitè jugador amb més minuts disputats. Sola s'ha mostrat content per aquesta renovació, per continuar a Menorca.
Bueno, estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Esta pasada temporada estuve muy a gusto, tanto dentro como fuera del campo. Estoy muy agradecido por cómo me trató el cuerpo técnico, el club y sobre todo la afición desde el primer momento hasta el último. Así que nada, tengo muchas ganas de volver. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
1:11. Avui, doncs, comencem aquesta edició de dimecres d'Esport 3 Migdia a IB3 Ràdio, començant parlant de l'actualitat del Mallorca. Ja ho anunciava ahir migdia Pablo Ortells, que estava a punt de tancar-se el fitxatge d'Arnau Puigmal pel Mallorca, i d'ho unes hores després el club ja ho va fer oficial, el futbolista de banda dreta, que firma per 3 temporades fins al 2029 amb el conjunt vermell, arriba lliure procedent de l'Almeria. Arnau, que per cert, jo vos ho comentava a l'inici, no està present avui al primer entrenament perquè gaudirà d'un dia més de vacances. Pel que fa a la sessió d'avui, sense moltes novetats, primer entrenament de Luis García com a tècnic del Mallorca. Han pogut veure en aquest entrenament a Pablo Ortells, el director de futbol, que ha presenciat de ben a prop aquesta sessió i també ha donat la benvinguda a Luis García i als futbolistes. I pel que fa a la plantilla, i doncs encara molta feina per fer. Han pogut veure el primer fitxatge, Adri Fuentes, que s'ha exercitat ja avui per primera vegada a Sant Bibiloni. També han pogut veure jugadors que encara no saben quin serà el seu futur, com són Pablo Torre o també Jan Virgili. Molts de jugadors del filial, fins avui futbolistes del planter, s'han exercitat a les ordres de Luis García, i també jugadors importants, mítics del mallorquinisme, com són Martin Valien i Antonio Raillo, que veurem quin serà el seu futur quan comenci aquesta temporada. Els internacionals encara no eren, en Samu Costa i en Mójica. Samu Costa, que ha aterrat a Mallorca per parlar del seu futur amb Pablo Ortells. Veurem on acaba el futbolista portuguès, i tampoc s'han exercitat Jan Sales, que es continua recuperant de la seva lesió, ni tampoc Dani Luna, que s'ha exercitat al gimnàs. Per tant, aquest ha estat les principals novetats d'aquesta primera sessió d'entrenament del Mallorca a la ciutat esportiva de Sant Bibiloni. Demà, nou entrenament a les ordres de Luis García. I com vos comentava, ahir vàrem poder escoltar a Pablo Ortells i també a Luis García en la seva presentació aquí a Esport 3 Migdia, però no mos vàrem aturar a escoltar a Alfonso Díaz, el director de negocis del Mallorca, que va parlar de temes d'actualitat d'aquest estiu, com per exemple la campanya d'abonats que tant ha indignat el mallorquinisme. Alfonso Díaz va donar aquestes explicacions del per què aquests preus per aquesta nova temporada a una categoria diferent, a la segona divisió del futbol espanyol.
La realidad es que solo el 3% de todos los abonados que tenemos en y que hemos tenido hasta ahora, solo el 3% va a pagar ese máximo precio de 535 euros. El otro 97% va a pagar unas tarifas muchísimo inferiores a esto. En torno al 64% de todos nuestros aficionados, todos nuestros abonados, pagan precios menores a los 400 euros. Y esa es la realidad de los precios. Y luego tenemos 30 tarifas y precios diferentes en este estadio. Entre todas las zonas, entre todos los diferentes precios que hay, más del 47%, en torno a un 50% de nuestros abonados tienen tarifas reducidas, porque son menores de 14, menores de 21, mayores de 65. El 47% de nuestros abonados están pagando tarifas reducidas. Entonces esa es la realidad. Tú puedes tener unos precios, pero luego sabemos que con la composición de nuestro perfil de abonado, sabemos lo que realmente se está pagando en este estadio. Y la realidad es que el precio medio de este estadio real son 241 euros. Es el precio de media que paga nuestro abonado, porque hay abonados de todos los tipos. Si vemos esta perspectiva, si hacemos este análisis, podemos entender que son unos precios de la categoría, pero que la realidad que ofreciendo 30 precios posibles y con la idiosincrasia y el tipo de perfil que tenemos de abonado, la realidad es que salen 10 euros por partido, 241 euros de media es el precio de este estadio. Esa es la realidad. A partir de ahí, si hablamos solo de porcentajes, creo que es una información sesgada y que hay que analizar en profundidad. El Girona solo tiene un 3% de su precio más caro, solo un 3% es más barato que el nuestro. Esa es la realidad. Esa es la información y los datos reales. A partir de ahí, queremos que nuestra afición siga apoyando al club, siga apoyando a los jugadores. Tenemos un míster nuevo. Queremos subir a la primera división, por supuesto. Ojalá que sea lo antes posible. Y animamos a que sigamos. Hemos hecho la primera semana 6.000 abonados. Ojalá que siga ese ritmo. Tenemos 3 semanas de renovaciones. Ojalá que llegamos al número máximo de abonados, porque necesitamos a la gente. Evidentemente, ojalá cumpliésemos este ritmo de campaña de hacer 6 y 6 y 6 y hacer 18.000. Sería increíble. No sé si será posible. Vamos a ver. Pero cuantos más seamos, de verdad tendremos más opciones de volver lo antes posible a la primera división. Necesitamos gente, necesitamos estadio lleno, estadio apretando, animando al equipo, llevando en volandas al equipo a conseguir la victoria en el estadio. Así que ojalá que esa masa social tan grande y este mallorquismo que se ha hecho durante todos estos años no se pierda.
I d'aquestes varen ser les explicacions d'Alfonso Díaz del per què aquests preus a la campanya d'abonats per a aquesta temporada a la categoria de plata. Més coses que ha suposat el descens de categoria a nivell econòmic. Idò, ha suposat unes pèrdues de 50 milions d'euros.
Hablamos de ingressos i haciendo una composició muy, muy general de què supone estar en primera división o què le supone el Mallorca estar en segunda, para que se nos haga idea. De los precios de los ingresos operativos que tenemos normalmente, perdemos 50 millones de euros. O sea, a día de hoy hemos perdido 50 millones de euros por descender a segunda división. Eso implica pues que hay que reorganizarse, reestructurarse. Si hablamos solo de taquillas abonados, estamos perdiendo un 40% de ingresos. Un 40%. Todo sumado, perdemos en torno a un 50%. Vamos a tener una ayuda al descenso que se vive en 2 años, que son 8 millones de euros más o menos. Te encuentras con 42 millones menos. A partir de ahí, hacer vuestras cuentas. Luego, cuando veáis que hay ventas de jugadores, considerar que esas cantidades que estáis viendo por ahí, que no son todas exactas, hablemos de ingresos brutos. Luego, esto se queda unas cantidades netas. Y luego, en el año, cobrarás lo que tengas que cobrar. No significa que cobres el 100% de un traspaso. Es decir, este año vamos a perder, así a bote pronto, 40-42 millones de euros de ingresos. Vamos a tener unos 20 y pico que te van a quedar netos de traspasos tal, de lo que haya hoy. La realidad es que tenemos un déficit de menos 20 millones de euros hoy. Esa es la realidad. A partir de ahí, tenemos un plan claro, se trabaja con mucha antelación en los planes, tanto en primera como en segunda división, y es el trabajo que hacemos durante todos los años, dirección deportiva, el área corporativa, la propiedad, sabemos hacia dónde vamos, hacemos los planes, el club no está en ningún problema, el club es, va a seguir para adelante porque está bien estructurado y sabemos hacia dónde vamos, se cumplirán los presupuestos como hemos hecho siempre, pero la realidad es que hoy todavía tenemos un gran déficit que hay que cubrir. Y esto, pues hay que apretarse el cinturón y hay que construir una plantilla competitiva, que estoy seguro de que Pablo lo va a hacer, como hasta ahora, y a partir de ahí, pues tratar de sacar lo mejor posible y de ganar partidos, que es lo que queremos todos, y que ruede el balón lo antes posible. Pero la situación no hay que simplificarla, hay que saber la realidad, y esta es la realidad. La propiedad va a estar siempre presente, va a estar apoyando al club y quiere que sigamos creciendo, con lo cual eso también es importante tenir en compte.
I d'un bon cop per l'economia del Mallorca, aquest descens a la segona divisió. I Alfonso Díaz, cada pretemporada, durant cada any, sempre se cansa de dir que un 70% dels ingressos que faci el Mallorca tots van sempre a 100% dirigits en el camp, en els fitxatges i a la planificació esportiva de la temporada. Continuarà amb aquesta línia el Mallorca, segona divisió?
Vamos a ver ahora este año. Todavía tenemos que ver qué movimientos va a haber, qué ingresos vamos a tener, para ver cuál es la cantidad final, cuántos ingresos vamos a tener, etc. Bueno, hasta ahora ha sido la media que este club ha destinado. Sí, todo lo que se pueda. Como hemos hecho siempre, todo lo que se ingresa aquí se destina al fútbol. Eso no, nadie lo puede poner en duda. Y ha sido así hasta ahora y va a seguir siendo. Esa es la realidad. No, el dinero no va a ningún otro sitio. La propiedad no ha repartido un solo euro en dividendos. Ha invertido casi 100 millones de euros en este club y es lo que va a seguir haciendo. Todo el dinero que entra aquí se vuelve a reinvertir en el campo.
I de veure'n de quina manera se reinvertirà aquests euros que entraran a la caixa mallorquinista. Encara en queden per entrar, perquè tot fa indicar que jugadors importants com Samu Costa, Jan Virgili o Pablo Torre podrien abandonar el Mallorca i també deixarien euros per poder planificar en millors condicions la pròxima temporada i poder fitxar una miqueta millor. Veurem quina serà la feina de Pablo Ortells a partir d'ara. De moment només dos fitxatges, Adri Fuentes i també Arnau Puigmal, i es troba a prop d'arribar el futbolista del filial de l'Espanyol, Pol Montesinos. 1:22, deixant l'actualitat del Mallorca, perquè hem de parlar del Mundial. Ja s'han acabat els vuitens de final. Avui, on de parlar del Mundial, perquè, mare meva, quina jornada, quina darrera jornada de vuitens de final que vàrem viure ahir amb els partits d'Argentina, Egipte i també de Suïssa contra Colòmbia. Anant per parts, Xisco Ribas, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, com anam?
Molt bé, mare de Déu, Argentina, com va patir per eliminar a la selecció de l'Egipte? Polèmica, decisions arbitrals que varen deixar molt enfadat a l'entrenador del combinat egipci, però finalment Argentina, que perdia per 0-2, va acabar remuntant i va guanyar 3-2 el seu partit.
Així, a segona eliminatòria cau, no? Que Argentina ho passa molt, molta pena. Primer va ser en Cap Verd, que va anar a la pròrroga, finalment va acabar guanyant per 3-2, i precisament aquest era el mateix resultat amb el que ha guanyat Egipte, aquest pic en els vuitens de final, i ho ha fet en els 90 minuts. Un partit en què va començar guanyant Egipte per 0-1 amb el gol d'Ibrahim al minut 15. Després, al minut 21, Leo Messi va fallar un penal que la va aturar el porter d'Egipte. Ja a la segona part varen anul·lar un gol de Zico, un golàs, una jugada, no sé si la varen veure.
Sí, sí, la vaig veure, per una trepitjada prèvia, no?, d'un futbolista d'Argentina, d'en Alessandro, mare meva. Sí, una bona polèmica, perquè se posava 0-2 a Egipte, però que va marcar segon després.
Sí, sí, va marcar segon en Zico, precisament el mateix en el que li varen anul·lar aquest gol, feia res, feia 8 minuts, i quan pareixia que Argentina a la fi acabaria eliminada d'aquest Mundial, va arribar al minut 79 una assistència de, com no podia ser d'una altra manera, Leo Messi. Cuti Romero va rematar de cap, va fer l'1-2, quedaven 11 minuts i 4 després en Messi va fer 2-2. I si no és poc, jo, bueno, el 92, Enzo, fas 3-2 i au, fora.
Mare meva, quin partit en el descompte Argentina que va capgirar aquesta 0-2. Ja ningú s'ho esperava, ja tothom veia a l'Argentina de Leo Messi fora del Mundial i de no, s'ha classificat per als quarts de final. Què deia l'estrella del combinat argentí després d'aquesta gran remuntada, el seu gol i també fallar un penal?
Sentía que en el momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte... Yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final, pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más y demuestra cada día lo que es.
Leo Messi una vegada més clau per aquesta victòria de la seva selecció i també emocionat, content, qualificava d'increïble el seleccionador Lionel Scaloni el que es va viure ahir des de la banqueta argentina.
Lo que hemos jugado durante 20 años al fútbol, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble. No sé, yo no sé lo que pensarán todos los demás entrenadores, pero yo creo que la mayoría que ha jugado al fútbol se hicieron entrenador por lo de hoy, por esas emociones, por la adrenalina de llegar a ganar algo, por cuando vas perdiendo, intentar darlo vuelta. Eso lo hicimos toda la vida.
I d'Argentina, el quart de final, amb un Leo Messi, Xisco, imparable. Quant de gols ja suma en aquest Mundial?
I de 8 gols en 5 partits. Ara mateix és el màxim golejador, just per davant de Kylian Mbappé i Erling Haaland, que en duen 7, i després Harry Kane, que en du 6. Messi, que està imparable, i que ara veurem si el seu següent rival, que és Suïssa, l'aconsegueix aturar.
Una selecció, la Suïssa, que va guanyar la Colòmbia de Johan Mojica, el Mallorca que es queda ja sense representació, ja no farà més caixa en aquest Mundial. Suïssa, que va guanyar a la tanda de penals, va fallar un penal l'ex del Mallorca, el Cucho.
Així és. El partit va acabar 0-0, la pròrroga tampoc es va moure aquest resultat, i finalment es va imposar la selecció helvètica per 4-3, una Colòmbia en què els penals es van fallar Davinson Sánchez, el central i capità, i també, com tu deies, va fallar el penal l'ex-mallorquinista, el davanter del Betis, Cucho Hernández.
En Mojica no va estar molt encertat, no va fer un gran partit, tampoc, eh?
No, ja el coneixen, no?, com és, sí. En Mojica i
bé, però... te fa un partidàs que te deixa estorat o no acaba de funcionar.
Va jugar,
no?,
tot
no
el partit. Mig. Sí, va aguantar la pròrroga, vull dir...
Va aguantar la pròrroga, va jugar tot el partit, però finalment la selecció colombiana que queda fora del Mundial. Avui no tenim futbol, no hi ha jornada en el Mundial, avui jornada de descans.
Primer dia de descans, no?, d'ençà que va començar aquest Mundial, primer dia en què no tenim cap partit, però ara ja tenen un dia de descans aquestes seleccions, perquè ja només queden els quarts de final i veurem aquests enfrontaments.
Un quart de final que comencen demà dijous, acabaran la matinada de diumenge. 4 partits ben interessants ja. Demà comencen aquests quarts de final. Juga Mbappé.
Sí, juga Mbappé. França contra el Marroc a les 10 del vespre. Serà el primer enfrontament d'aquests quarts de final. Després, divendres, serà el torn d'Espanya, de la selecció de Luis de la Fuente, que s'enfrontarà a les 9 del vespre aquest divendres contra Bèlgica, una selecció que, Miqui, no sé com la veus, però factible.
Sí, jo crec que sí, no? La selecció de Bèlgica, és cert que es va desfer amb molta comoditat 4-1 dels Estats Units, però els Estats Units tampoc es partirà coets. Bèlgica, durant aquest Mundial, tampoc ha fet gran partit. És cert que té jugadors importants, té jugadors que en qualsevol moment poden marcar diferències, però jo, Xisco, no sé tu, però si m'hagués d'arriscar per una setmana foc, apostaria per Espanya, no?
Sense dubte. Jo, Bèlgica és una de les seleccions que més m'ha sorprès que hagi arribat uns quarts de final, i és de les seleccions, no te diré que m'han decebut, perquè ja m'esperava, no?, un nivell així d'aquesta selecció. Solen tenir bons noms, com en Courtois, en Trossard, en Tielemans, Lukaku, però després com a equip no solen fer gaire bon joc ni gaire bon partit. I després ja, per jo, és que és el partit més interessant, més vistó d'aquest quart de final, Noruega contra la Terra.
Un gran partit, a veure en Haaland després de la seva exhibició a la vuitena de final com ho du, i després ja ben tard, a les 3 de la matinada, mare meva, diumenge, 3 de la matinada, jugarà de nou Argentina, ho farà, com deien, contra Suïssa. Eh?
Sí, només els valents quedaran a veure aquest partit, sí. Perquè, mare meva, anem a Argentina, si aquest pic torna a passar pena per aconseguir classificar-se a les semifinals o torna a anar a una pròrroga.
I de veure en què passa, recta decisiva d'aquest Mundial amb els quarts de final, França, que s'enfrontarà al Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. Rachisco, alguna cosa més?
Res, que esperen que Espanya guanyi aquest divendres en solvència i agafi forces, no?, per les hipotètiques semifinals contra França o Marroc, mare meva.
Ja ho veurem divendres a les 9. Xisco, gràcies.
Gràcies.
Han tocat la 1:30, primera aturada per la publicitat i parlam de Primera i Segona Federació. Let's go!
IB3 Ràdio és participació. Para ti y también para ti, en Eroski te damos la nectarina granela 2,89 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluency.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Una i 31 minuts, continuem els portes a migdia, IB3 Ràdio, i saludam el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
Molt bé, ara tot una parlant de l'Eurovisa, però hem parlat del Mundial, sé que t'agrada i molt. Me demanava en Xisco Ribas si ve Espanya favorita contra Bèlgica. Jo crec que sí, no?
Sí, a veure, jo crec que Espanya és el millor equip del torneig com a equip, com a col·lectiu. Crec que França ha millorat bastant en aquest sentit, a banda de les individualitats que té. Entenc que molta gent posa França com a favorita perquè cert que té un atac i també jugadors en altres posicions que són increïbles, no? Són molt bons, dels més cotitzats. Jo crec que són els dos millors equips. Si arriben les dues a semifinals, m'estranyaria molt que el campió no surti d'aquesta semifinal, però bé, el futbol i el Mundial a vegades...
La clàssica dona... final anticipada, no?
Sí, sí, tot apunta a això. És cert que el partit de divendres jo crec que se'l tenen que prendre com si fos tan difícil o més com el de Portugal. És que ho és, perquè Bèlgica ara té més moral que no fa uns dies enrere, on ells mateixos sabien que no estaven bé com a equip, ara han guanyat confiança. El tema Balogun jo crec que els va beneficiar finalment, perquè van sortir a jugar molt agressius, jo vaig veure el partit i en aquest sentit a vegades aquestes coses canvien la dinàmica d'un grup i no serà mica fàcil. Jo crec que la gent té que pensar que serà un partit complicat, que es pot fer llarg també, però jo crec que al final Espanya ha portat una millor dinàmica, té bons jugadors, col·lectivament jo crec que és el millor equip per pla, per idea de joc, per aplicació d'aquesta idea de joc, però bé, això tampoc t'assegura res mai, no?
Volen també Argentina, perquè se veia fora del Mundial en el minut 80 i aquesta dosi de moral que li ha donat aquesta remuntada també ara s'ha de veure campions, ara d'una ja fora corda.
Sí, sí, a veure, jo crec que Argentina no està bé com a col·lectiu. Jo crec que ahir Egipte, que és un equip que se sap tancar, però que ahir no ho va fer, va veure el partit contra Cabo Verde i va intentar jugar des de l'inici, com Cabo Verde va jugar contra Argentina quan va tenir que arriscar i es van veure les costures d'Argentina, que passa que després no va ser per canviar de plan, i Argentina, tot i posar-se 0-2 en contra, jo crec que va tenir moltes ocasions per fer gol. Era una mica casualitat també aquest resultat, i en quan va ficar el primer, jo crec que el partit es va decantar. Egipte no va saber canviar de pla, va quedar un equip molt estirat, molt llarg, i Argentina ja tenia més espais per jugar. Però no està bé defensivament Argentina. Veurem Suïssa, no? Ha jugat un partit molt llarg. Jo crec que Suïssa és un equip molt incòmode ja des de fa anys, no? Recordem Espanya a l'Eurocopa del 2021, la va eliminar per penals, i va ser un partit molt complicat, molt espès. Té bons jugadors, jo crec que inclús ara té millor plantilla. Veurem com arriba Mazambi, que es veu que no té lesió greu al genoll, ahir no va poder jugar, el van donar descans, li dona molta frescura a l'atac, però és que jo crec que té una plantilla bastant interessant. Suïssa no és un equip fàcil, si juga amb mentalitat contra Argentina li ficarà problemes segurament.
Veurem què passa a partir de dijous, de demà, que comencen aquestes eliminatòries de quart de final. Avui un pot de descans, Víctor? Perquè tocava un dia de descans, perquè han estat futbol ben tard. Les hores d'això han passat pena, mare meva.
Sí, i és com que dius, tens que anar a fer feines dia següent, però no, no puc deixar de veure aquest partit
encara que acabi tard. Era com un acord que te fos el meu sabotac, que no te pot, no sí, te pot anar sí, aquí, sí. Ta, mare meva. Sí,
i tens la veu una mica agafada, jo crec, d'això, de dormir poc, d'aire condicionat i tot això.
És normal que és cada 4 anys i tampoc sí, seran sí. Aquests horaris sempre, però, mare meva, exacte. Els horaris són intempestius. El darrer és d'Argentina-Suïssa, que serà a les 3 de la matinada. Veurem què passa en aquest Mundial, però han de venir una miqueta més a prop, han d'anar cap a Can Misses, ara mateix, cap a, cap a l'estadi de l'Udivisa, perquè a les darreres hores el conjunt pitius ha tancat un nou fitxatge. No sé si t'agrada, com és l'línia habitual de les darreres incorporacions, aquest nou fitxatge de l'AUD, Víctor.
Bé, jo he de dir que no el coneixia, no? Parlant d'Ismael Fedal, sí. Té 22 anys, és un sub-23, recordem que algunes fitxes normalment s'ocupen aquesta categoria, una o bastants, per jugador sub-23, encara no havia fet cap incorporació de sub-23 l'Eivissa fins ara. I bé, som parlant d'un central que s'havia format a les categories inferiors del Saragossa, encara que darrerament ha estat a altres jocs com el Jaclà, va jugar a mitja temporada la passada segona federació al Jaclà, que acabava de baixar de primera federació a segona, i a mitja temporada el Castelló li va veure coses bones. És un central alt, mideix 1,90, no és molt ràpid, però és un jugador que sobretot destaca per la seva qualitat a la cama dreta. Curiosament, és un central que llença les faltes, així ha fet els dos gols que va ficar amb el Castelló B, on va jugar majoritàriament la segona volta d'aquesta passada lliga. El grup 3 de segona federació va ser rival de l'ESA d'Eivissa, del Poblense, del Balears, del Porreres, etc. Bé, jugador, jo crec, central tècnic, va bé per dalt, és dominador en aquestes situacions. Me diuen que no massa agressiu en els duels, però que bé, que se s'apanya bé en aquest sentit, i bé, és jugador estrany per això, perquè és un central que llença faltes, que fa gols amb això, i bé, que té bon peu. Jo crec que és un jugador, arriba cedit, no en propietat, el Castelló li ha fet jugar 3 partits, alguns minutets, amb el primer equip a segona divisió. Això sí, l'ha fet jugada de lateral dret, vull dir, perquè Pablo Hernández es veu que tenia baixes en aquella zona i l'ha fet disputar minuts en aquesta posició, quan habitualment ell és central, no? Veure com funciona, tampoc sabem si aquí serà primer espasa o no. Recordem que l'Eivissa, a banda d'Ismael Fadel, només té un central ara mateix en plantilla, que és Manu Pedra. Curiós el cas de Manu Pedra, perquè era un jugador al que Javi Lara l'havia acomiadat directament. Sí. Tenia contracte, havia estat un dels jugadors amb què Javi Lara s'havia reunit just abans de ser acomiadat ell mateix, i li havia comunicat que no continuaria en el club. Una vegada que Javi Lara el dia següent va saltar i es va anunciar el nou director esportiu, justament Michel Sanz, el nou director esportiu, el va tenir al Tarassona, a Manu Pedre, i de moment continua. Un jugador que havia marxat, que anava a marxar.
Un dels grans beneficiats, no?, d'aquest canvi que no m'ho esperava ningú a la direcció esportiva.
Situació estranya, no?, la que ha viscut Manu Pedre. Veurem si realment...
Són el que té, Víctor, treure de fora el director esportiu quan ja du 3 dies que se reuneix per planificar la plantilla, no?, que passen aquestes coses.
Sí, sí, coses que no tenen gaire sentit, però bueno, ja han parlat d'això realment.
Sí, ja està.
Inclús li van demanar al president també per això, però bueno, coses que passen, i de moment té dos centrals a l'Eivissa, un és cedit, aquest jove de 22 anys, Ismael Fadel, i Manu Pedre, que estava la temporada passada, que no va convèncer molt aquí. Jo crec que va treballar bé, era un jugador que estava centrat, però jo sé que el club i a l'entorn no va convèncer gaire, però de moment continua, i aquests són els centrals que ara té ara mateix en plantilla a l'Eivissa. Una Eivissa, per cert, que comença la pretemporada el dia 20, no ha anunciat a xarxes el club de manera oficial ni res, es va comentar en sala de premsa Raúl John, el nou míster, i Michel Sanz, però oficialment el club normalment fica dates d'inici de pretemporada, d'algun amistós, etc. De moment no hi ha res d'això, però bé, per via interna ens comuniquen que sí, que sobre la gespa, l'Eivissa el dilluns, dia 20 de juliol, començarà la feina.
I d'aquí a 12 dies començarà l'UD aquesta nova temporada a Primera Federació. Per cert, Víctor, del tema de la campanya de Bonat, sabem res, perquè fa 3 dies el club va fer un comunicat a xarxes socials que ajornava una miqueta aquest inici de campanya per raons alienes a la institució. No sé si ja s'ha posat en marxa, si la gent ja pot renovar el seu abonament, no sé si saps res d'aquest tema.
Mira, just quan ho comentàvem aquest matí tu i jo, he demanat al club, perquè realment la darrera notícia era la de diumenge, que s'havia pospost perquè havia un problema informàtic, no l'havien solucionat, tenien que canviar els equips, i encara estan fent feina. Em diuen que no hi ha data, que estan fent feina, que ho intentaran a solucionar el més aviat possible, però de moment no s'ha arreglat, així que veurem quan s'inicia del tot. No sé si algun soci, algun abonat es va poder renovar el carnet en aquell moment abans d'això, o realment cap.
Suposo que quan ja estiguin 100% també el club, així com va informar que no podria arrencar, anunciarà que torna a arrencar, no? que torna a funcionar. Per tant,
esperem... Entenc que sí, que ho faran públic i ho explicaran tot això, sí.
Estarem pendents. I de res, Víctor, que gràcies. Estan pendents a veure si hi ha qualque novetat important aquesta setmana, també en quant a fitxatges, eh?
Perfecte, sí. Sabem que està a punt d'anunciar algun nou fitxatge a l'Eivissa. De moment no tenim rumors. Han sonat alguns homes molt a les darreres hores, com l'extrem del Sanluqueño, format també al Saragossa, Rodrigo Val. Uh-huh. Veurem si és l'home que vol anunciar a l'Eivissa, perquè busca homes d'atac en banda, també. Així que, veurem, estan pendents, però a les pròximes hores segurament l'Eivissa anunciarà una nova incorporació.
I dos estaran pendents, veurem quin és aquest nom. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé. 20 minutes per arribar a les dues, han de parlar del Poblense. Minuts per arribar a les dues del migdia. Continuem parlant de futbol, ho feim de segona federació, perquè el Poblense, mare meva, va presentar ahir de cop a un grapat de jugadors, a Juanmi Duran, a Miquel Elorda, a Pere Mé, a Dani Ramos, a Sergi Frau, a Riverón i també a Nacho Bonet. Una planificació, la del Poblense, que ha patit molt de canvis en aquesta plantilla, però una planificació que apunta a que pot tornar a ser una temporada il·lusionant amb Julián Robles a la banqueta. Tenim comunicació amb el president del Poblense, amb en Miquel Bennàsser Molondro. Miquel, què tal, com està? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molta sí, feina, molt bé. No? Quina planificació. Ahir, gran presentació a Sa Pobla d'aquests nou fitxatges. Un projecte, president, que jo ho deia, ha canviat moltíssim respecte de la temporada passada.
Sí, un projecte molt il·lusionant. Primer de tot, Julián Robles era la primera peça que havien de mestre per tornar a iniciar un bon equip i, juntament, el seu equip i en Martí Munà estan fent una gran feina. Seguim en la nostra aposta de mallorquins, Juan Midurán, Miquel Alorda, Pere Mé, Dani Ramos, Teddy Frau, Riverón i Nacho Bonet, pendent, bueno, també ja que m'ho ha donat el sis, el porter, Elias, sí. Un porter també amb molta experiència ja, amb 25 anys o 6 que està a punt de fer, i bueno, mos il·lusiona a nosaltres una vegada més amb aquests mallorquins venir a jugar amb el Poblense, una temporada que mos han canviat de grup, un poquet incògnita. Crec que tornarem a fer un gran equip i esperem una gran temporada.
Clar que sí. Parlava de Elias, del porter que arriba a Sa Pobla, i l'Atlètic Balears, que acaba d'anunciar el fitxatge d'en Vicenç Sabater. Quin estiu de viatges entre l'Estadi Balear i el Municipal de Sa Pobla?
Sí, bé, en Elias, un al·loc jove, en Vicenç Sabater, un al·loc que ja té la seva experiència, ha fet una gran temporada aquí. Però bé, nosaltres pensam que amb en Elias se supleix bastant bé la porteria i pensant que farà una gran temporada i intentarà superar en Vicenç.
Què tal la connexió els primers dies? No sé si hi ha de feina, de converses amb el nou tècnic, amb en Julián Robles. Vostè tenia una gran relació amb en Òscar, amb en Troya, s'entenien molt bé. Què tal aquest canvi? Li ha costat, president? Perquè vostè en Troya era en carn i ungla.
Sí, vam entrar ja, el tenc com un germà. Li agraeix que aquests 9 anys que ha estat amb nosaltres i a partir d'aquí li dedico molta de sort i seguirem seguint amics, perquè el futbol és així, tothom ha d'anar allà on se pensa que li anirà més bé, no vol dir que li vagi més bé, però bé, aquí en el Poblense tenim un altre gran entrenador que el coneixíem, que té una experiència dins el Mallorca, que ja havia tingut jugadors d'aquesta plantilla nostra, tot un professional, i pensam que és l'entrenador ideal ara per aquesta temporada. Estem molt contents que m'ho hagi donat el teu sí, que ja s'hagi posat a fer feina amb nosaltres.
Clar que sí, un gran entrenador també, en Julián Robles. S'esperava tant de fitxatges de l'Atlètic Balear, de jugadors, el tècnic del Poblense, quan va acabar la temporada? Clar, en el futbol balear se sap tot, se xerren moltes coses, tothom coneix a tothom. S'esperava que passés tot això, president, o li ha vingut de nou?
No s'esperava. Més que res, jo faig una aposta... El Poblense, jo com a president, una aposta per mallorquins, i llavors mallorquins se cerquen la vida a una altra banda, a la mateixa categoria. Dic que tothom ha d'anar allà on vol, i a partir d'aquí la sort s'ha de cercar, i això no vol dir que millorin, perquè el Poblense sempre intentarem fer un equip el més competitiu dins les nostres... la nostra economia el millor possible. I
pel que diu, li ha sabut una miqueta de greu, que és normal, perquè són jugadors fets de sa poble, que vol estar apostat per ells, sí. També Martí Munà, i que ara per t'esquina un rival que està a 30 quilòmetres de sa poble també deu saber una miqueta de greu, no?
Sí, me sap greu per el que vaig dir la setmana anterior, que jo oferia la renovació si pujàvem a primera lep a tots. Entonces, no ha la mateixa paraula d'una banda cap a l'altra. Vinc a dir, jo si pujam a primera ref, vos ofereix jugar en aquesta primera ref que vos heu guanyat. No? En canvi, ells no pujos i te'n vas a un puesto igual a 20 quilòmetres. No ho comparteix. Que vagin allà on vulguin.
Però Miquel, però vostè és una persona de futbol, no només com a president, sinó com a exporter també, i sap que el futbol, les coses van així, que arriba un moment que els sentiments sí, estimen el club, però... quan arriba un moment que no s'acaba, però que el bo de fer per ti.
Sí, no, cap problema ni un. A més, estic content perquè tan suplit i pensant que són iguals o millors. Això està per demostrar. Uh-huh. Però que són iguals o millors. I estic molt content. I que jugarem a la mateixa categoria i competirem. I que intentarem guanyar-los. Això és clar.
I també sí, teniu un parell d'amistosos contra l'Atlètic Balears, no? Pel que ha sortit avui.
El Balears, dia 14, ve a jugar a l'Atlètic Municipal de la Pobla. Uh-huh. No?
El partit del trofeu de l'agricultura, president, el teniu ja tancat? Parlàvem l'altre dia amb Martí Munà, el Mallorca no li ha anat bé. No sé si teniu qualque novetat d'aquest tema.
En principi no tenim encara quin dia se jugarà el trofeu d'agricultura. No? Tenim un poc pendent d'això. No?
I rival?
No, encara no tenim rival.
I doncs, estarem pendents, perquè també és una bona novetat, perquè sempre el Mallorca un fixa en aquest especial trofeu de l'agricultura. I ja per acabar, hem parlat de fitxatges, de sortides, però també ho podem fer de renovació, perquè si no vaig malament, heu renovat en Marco Alarcón.
Bé, estava pendent avui de matí, encara jo no tens la notícia, no m'ho han comunicat, però m'apareix que va per bé i crec que l'Alarcón, que també ha demostrat que és un gran jugador, jo estaria particularment content si renovava. M'apareix que està a punt de fer-se.
Uh-huh. I doncs, president Miquel Benassar Molondro, com sempre, un plaer parlar amb vostè, tindrem temps de xerrar durant aquest estiu de més cosetes, també de la campanya de Bonàs per la pròxima temporada. Per tant, president, que vagi molt bé, que acabi de passar un bon estiu i que ben segur la temporada que ve també serà un èxit.
Diria que
aquestes donades
i vengudes del
Balear
i del Poblense seran més interessants
perquè
juguem junts.
Hi haurà morbo, com diuen, no? Hi haurà morbo, tant des d'estadi Balear com a poble. Seran partits esperats, aquest retorn i retrobament. Sabrem com acaben. Res, president, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Un saludo
fort. Gràcies, president Miquel Benassar Molondro, president del Poblense. 1:48, encara la nostra recta final.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, when I play, I never stay, so every girl that I meet, yeah, this is what I say, run, run.
Au, idò, avui toca córrer que t'ho perds com cada dimecres perquè les curses populars no aturen. Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Fa una calorada, estiu de ple, però les curses populars que no aturen han canviat, han modificat una miqueta els seus horaris i avui, si no vaig malament, mos n'anaran cap en esport de Pollença.
Sí, ben a prop de la mà, de més la cursa se diu La Marinera i és a les 9 del vespre, per tant, idíl·lic per aquest temps que tenim, que se estiu, és normal, 11 de juliol, això és dissabte, i la distància són 7 quilòmetres, que és una distància també que sempre ho deim que ens agrada molt, perquè no són ni els 5 ni els 10, allà estan enmig i són assequibles per qui se vulgui atrevir quan només està acostumat a fer 5, o d'aquells que diu, mira, en lloc de fer 10 en faré 7 una micona més ràpids. Volen saber quanta gent hi participa, perquè l'any passat van ser més de 1.200 els participants. Per xerrar d'aquesta cursa popular d'esport de Pollença, dissabte a les 9 del vespre, tenim ja avui a Cor que t'ho perds, en Antoni Cifre, elles de l'Associació de Veïns d'Esport de Pollença i també part important de l'organització d'aquesta cursa que celebrarà la 12a edició ja. Toni, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i totes. Com estàveu?
Molt bé, molt bé. Bé. Primer de tot, moltes gràcies per voler ser a Cor que t'ho perds. No mos volen perdre aquesta 12a edició de La Marinera. Què en té d'especial aquesta cursa? Què tenen d'especial aquests 7 quilòmetres de recorregut?
Sí, bé, d'especial, sobretot, és la gran quantitat de gent popular que ve, gent bona. També, el que és més important és el recorregut. Com bé heu dit, no ni 10 ni 5, són 7 quilòmetres assequibles a tota classe de gent, bona, atletes d'èlit i gent més popular, i que té un recorregut completament pla, a les vistes de la Mata Totens, després entrant per un pas de restaurants en el qual hi ha un ambient impressionant, entrant dins el Club Nàutic, hi ha un quilòmetre fins a arribar a la meta. Ens espera una gran festa i avituallaments per tots.
Que bé, no? I a més, sort, no?, que ho dèiem a les 9 del vespre, ja amb el sol pràcticament ben baixat i amb aquest final de cursa, veiem el plànol del recorregut i es ven arran de mà. Bé, 7 quilòmetres dels que formaran part moltíssima gent. L'any passat eren més de 1.200. De quanta gent participant enguany està xerrant?
Sí, està molt content. L'any passat foren 1.295. Enguany, data d'avui de matí, ja tenim 1.412 inscrits, i hem hagut de pel tope de 1.600, sí. Perquè, clar, la seguretat, tot i a nivell d'organització, pues no en queda d'altre remei, i és un èxit total. Estan supercontents, que la gent s'ho passi bé, i fer una gran festa de l'esport, l'atletisme, i el que tu deies, surt a les 9, en claror, i arriben ja tirant a fosca, en llums, i un gran ambientasso musical, i
no, ideal, perquè acabes i convida a quedar, s'entorn i s'hora, no? I a més és un dissabte, per tant, en tot el que organitzeu també per després. I tornant un poc a la cursa, en el recorregut, deies, és una cursa popular per a tothom, però també hi aprofiten atletes de nivell, nosaltres el coneixem bé, en Lucas Mola, per exemple, l'any passat va ser un dels campions. Clar, venen, has dit que el recorregut és bastant pla, no sé si s'aprofita per fer temps per anar a competir davant de veres, és que de veres ho fan així.
Sí, sí, correcte, tal qual com he explicat. De fet, grans atletes de velocistes venen per fer temps. L'any passat, d'un dos anys, seguir fent batut el rècord. A part del premi, també tenim altre premi en metàl·lic per el rècord. Tant el Luca Mola va fer 21-12, el recorregut, i en el Charlotte Danat, que és un grup d'inglesos que venen, el va fer en 22-38.
Molt bé.
O sigui que és superràpid i ve molta gent, tant local com de les illes i a nivell internacional. O sigui, de fet, ja per Nadal ja mos escriuen per quantes les dates de la cursa i a nivell de turisme i això, pues, ens va molt bé, molt bé.
Clar.
Per promocionar tot.
Que bé, sempre dient que les curses populars són per passar una jornada agradable d'esport i bé, una jornada social també amb la salut, no? com a principal motiu a l'hora de fer esport, però també en aquest cas la Marinera té aquests premis, ho comentaves, i aquest especialment motivant per als que fan via, no? Podríem dir, perquè ja cada any es premi un nou rècord, un premi metàl·lic, 200 euros si s'assoleix un nou rècord. Per tant, per exemple, en Lucas Mola, que va ser l'any passat de darrer, no sé si això també ho fa encara més atractiu, no? Menys qui enguany superarà o no el rècord que van deixar l'any passat.
Sí, sí, no és fàcil, és un hàndicap, i el Lucas fa anys que ve a fer la cursa, juntament amb altres atletes. Enguany se va inscriure també un nou campió d'Espanya de Màster 50,
molt bé,
en Charlie Houghton, de 5.000 i 1.200 metres, vam dir que també ve gent d'èlit. Però sí, el més important, crec jo, a part d'això, i ho penso que s'endú, és la participació popular.
Sí.
El que la gent s'endú. No només s'enduen premis la gent bona, que s'ho mereixen, evidentment, per això ho fem, però sobretot per la gent popular. Tots fem sortejos de diferents sopars, de diferents restaurants, a part de la camiseta tècnica que donem, també donem vals per anar, sí, per exemple, un dia a la platja, que està valorat en 21 euros, i, bueno, i el tema dels avituallaments i la beguda i el refresc que feim després.
Sí,
la tothom. La inscripció és una inscripció econòmica.
Molt simbòlica, 5 euros
sí,
són, no?
Sí, pràcticament cobrim ja tota la camiseta i després, bueno, jo hi he dutxit 2 euros, no? Mm. Però, vamos, en definitiva, que es pot fer una gran festa.
No, la veritat que està molt bé, preus populars i, com deies, premis per tothom amb aquests sortejos. Aquest jo sé que li agraden a Miqui Tous, aquest sortej, aquest premi, per exemple, que les dues gandules i un parasol a les platges. Abans me deia, ui, que li agrada fer això, ara.
Sí, comoditat, ja en aquesta edat, ja la comoditat és el que s'acerca.
Està bé, això ajuda que la gent torna.
Exacte, clar.
Sí,
està superbé.
És que sí.
I premis per tothom i el premi de participar amb aquestes ja 1.400 persones, amb aquest tope que poseu de 1.600, alerta, perquè avui és dimecres, això és dissabte, i cor que t'ho perds, qui mos escolti, i la veritat que és una cursa molt atractiva, 12a edició ja té molt d'anys també, supos que amb això també estàu contents, no? Que any rere any, molt. I ja són 12, vagi tan bé la cosa, Toni.
Sí, tenien 2 anys d'aturada, bé, com tothom, per lo que són del tema de la pandèmia, però ja faig 2 anys, i quan vam tornar a arrencar, pues, vam anar pujant de descripcions. Sí que voldria fer una crida i una recomanació per molts motius de la que l'Otja fa, que la gent pues, s'hidrati bé. S'hidrati bé, perquè ja sigui vespre, si han pot de calor... així tot, tenim un avituallament en un quilòmetre o 5,
i
després
no?
De l'arribada, sí, bastant. Uh-huh. He dit que no hi ha problema per aquest tema. Però sí que aconsellem que la gent vengui ben hidratada.
Clar que sí.
I després, per motiu d'entrella, de dorsals, hem adelantat l'entrella a les 5 d'allà vespre, perquè per motius d'apartaments i això, la gent no vengui molt tard i sigui més còmode per tots, assetjar dorsals. I així a les 9 en punt donarem la sortida.
Clar que sí, això, a la cursa se donarà a la sortida a les 9, des del passeig serà la guia d'esport, ben a prop de la plaça de l'enginyer Roca, allà qui sou d'allà ho coneixeu bé, però la gent que fa la cursa també s'informa amb aquesta informació que tenen a Elite Chip, amb el cartell, que se veu tot beníssim. Per tant, ja queda només gaudir, que dissabte tot acompanyi, que s'animi més gent, que hi ha tot un seguit de premis i sobretot el premi de passar una jornada de dissabte vespre amb una cursa de 7 quilòmetres ben atractiva i a veure si algú supera el rècord de na Charlotte Danat, que està en 22 minuts 37 segons, o d'en Lucas en 21:12 és lo de menys, però la veritat que també és un complet, aquesta la Marinera d'Esport de Pollença.
I fer una gran festa entre tots, com han dit, passar-ho bé i aquí vos esperem a tots.
Molt bé, idò. Ens apuntam en aquesta cursa, en aquest calendari d'estiu, de juliol, ben marcada aquesta de la Marinera, 12a edició. Toni Cifra, part de l'organització i de l'associació de veïnats, que sigui un èxit, que ho passeu molt bé i que l'any que ve puguen celebrar la 13a. Gràcies, Toni.
Pues moltes gràcies a tots i aquí vos esperam.
Gràcies, adeu.
Adeu, bones tardes. Adeu.
Molt bé, idò, molt interessant també aquesta cursa popular, Marta, en el port de Pollença, a partir de les 9 del vespre, com hem comentat, a veure qui s'anima.
Qui s'anima i qui guanya, que també sí, hi ha premis ben interessants. La Marinera, aquesta cursa popular, avui protagonista Corca Topes.
Molt bé, gràcies, Marta.
Adéu.
Avui, com cada dimecres, en Corca Topers, acabem aquesta edició d'Esportres Migdia. A IB3 Ràdio, recordeu que tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.
Són les 2.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Continua la polèmica encesa a les Balears arran del manual d'acció publicat per la plataforma Menys Turisme, Més Vida de